Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 9:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 9:45 del matí. El dilluns, 1 d'octubre, edició especial de la primera hora de Ràdio Estel. Entrevistes als protagonistes, anàlisi polític, testimonis i tot el que cal saber 365 dies després. Un any de l'1 d'octubre, un any del referèndum. I ara què? El dilluns de 8 a 9:45 del matí, edició especial de la primera hora a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 43a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest, com sabeu, no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. El programa d'avui es basa en un text que un de vosaltres, els oients, em va fer arribar l'any passat. Me'l va fer arribar Núria Oltra, il·lustradora. Moltes gràcies, Núria, per aquest poètic text que desconeixia i que m'ha fet somniar. Núria, em vas fer arribar una selecció de diferents passatges d'aquest text. Jo n'he triat un de sol perquè sempre faig el programa sobre un text seguit. Disculpeu, ja em disculpareu la veu, que encara la tinc agafada del refredat. Vigileu que no s'us encomani. Els roures de 1910 tenien en aquell moment 10 anys i ja eren més alts que nosaltres. L'espectacle era impressionant. Literalment em vaig quedar sense paraules i com que ell no parlava gens, ens vam passar tot el dia en silenci, passejant pel seu bosc que tenia dividit en 3 trams 11 quilòmetres de llargada en la part més ampla. En recordar que tot havia sortit de les mans i de l'ànima d'aquest home sense cap mitjà tècnic, un comprenia que els homes poden ser tan eficaços com Déu en altres àmbits que els de la destrucció. Havia mantingut el seu objectiu i els faigs que ara m'arribaven a les espatlles, en una extensió que es perdia a la llunyania, n'eren la prova. Els roures eren espessos i ja havien superat l'edat en què estaven a mercè dels rosegadors. Pel que fa als designis de la providència, que pot destruir qualsevol cosa, li caldria, d'ara endavant, recórrer a un cicló. Em va ensenyar uns bosquets deliciosos de bedolls que havia plantat 5 anys enrere, és a dir, el 1915, mentre jo combatia a Verdun. Ara cobrien tot el fons de la conca, on suposava, amb raó, que hi havia humitat gairebé arran de terra. Tendres com adolescents, pujaven decidits. Era com si la creació florís en una reacció en cadena. Ell no s'hi amoïnava. Proseguia obstinadament la seva tasca, així de simple. Però en baixar cap a la vila, vaig veure córrer aigua en rierols que, enllà de la memòria dels homes, sempre havien estat secs. S'havia engegat una reacció formidable com mai no havia vist abans. Aquests rierols secs ja havien dut aigua en temps molt reculats. Algunes d'aquestes viles tristes de què he parlat al principi del meu relat s'havien construït sobre l'emplaçament d'antigues viles gal·loromanes, de les quals encara quedaven restes que els arqueòlegs havien excavat i en què havien trobat brolladors en indrets on, al segle XX, era imprescindible construir cisternes per tenir una mica d'aigua. El vent, a més, dispersava algunes llavors. Coincidint amb la reaparició de l'aigua, van reaparèixer els salzes, els torrents, les prades, els jardins, les flors i les ganes de viure. Però la transformació superava tan lentament que els ulls s'hi anaven acostumant a poc i el canvi era imperceptible. Els caçadors que pujaven a les altures solitàries tot perseguint llebres o porcs senglars s'havien adonat de l'abundor d'arbres joves, però ho havien atribuït als capricis naturals de la terra. Per això ningú no havia reparat en l'obra d'aquest home. A ell li hauria contrariat que sospitessin res. I d'altra banda, qui s'ho hauria pogut pensar? Qui, dels pobles de baix i de l'administració, hauria pogut imaginar una tal obstinació i una generositat tan magnífica? En recordar que tot havia sortit de les mans i de l'ànima d'aquest home, sense cap mitjà tècnic, un comprenia que els homes poden ser tan eficaços com Déu en altres àmbits que els de la destrucció. La perspectiva, diguem-ne, crítica, de forta, profunda, meditada, crítica social, d'aquest text es fa evident en aquesta primera frase que he triat per comentar. Aquesta eficàcia dels homes en la destrucció es dona per sobreentesa. Al context d'aquesta narració apareixen les dues guerres mundials. En el text que he triat, doncs, apareix aquesta Primera Guerra Mundial, ja que parla que el 1915... Després tornarà a sortir aquesta frase. El 1915, doncs, el narrador, la veu que narra, es trobava lluitant a la guerra. tenim un context de destrucció i tenim un home que, sense cap mitjà tècnic, com remarca també una forta crítica social en aquesta que s'anomena com una tecnolatria, una idolatria de la tècnica. La tècnica, diguéssim que, vaja, almenys la meva evident opinió personal és que és una benedicció de Déu, la tècnica, però que s'ha de saber col·locar en el seu lloc. I també em sembla obvi que en el món actual aquesta tècnica substitueix la relació que la persona pot tenir amb el món que l'envolta i que és viva, per tant, la relació amb la natura. I també aquesta capacitat de resoldre doncs, necessitats diàries a través del propi enginy. Aquest accés, podríem dir, de tècnica, ens demana una presa de consciència. Què és el que guanyem? És obvi. Què és el que perdem? Per això, en el text, aquest home no es defineix només com a homo faber, com home capaç de fer. No el defineixen només les seves mans, tot i que són fonamentals i protagonistes en aquesta història, sinó que ens diu que tot aquest bosc havia sortit de les mans, certament, però no es queda aquí. Diu de les mans i de l'ànima d'aquest home. Són unes mans animades per un propòsit, animades per una voluntat que té determinació, que té somni, que té capacitat de projecte, d'imaginar una realitat diferent, una realitat millor, allà on, quan ell va arribar, només hi havia un desert ventós. Em va ensenyar uns bosquets deliciosos de bedolls que havia plantat 5 anys enrere, és a dir, el 1915, mentre jo combatia a Verdun. Verdun. La batalla de Verdun, de fet, va tenir lloc el 1916. Aquí el text ens diu 1915, però va tenir lloc el 1916 i va ser la batalla més gran, més important i més llarga de tota la Primera Guerra Mundial entre els alemanys i els francesos. Va durar des de febrer de 1916 fins a desembre i mostra aquesta batalla i el record que ha quedat d'ella mostra d'una forma particularment punyent l'absurd de la contesa militar, l'absurd de la guerra. Va ser una batalla, com dic, que va durar gairebé 12 mesos, en la qual l'objectiu, almenys tal com es recorda que va dir el general alemany, no era guanyar terreny, sinó fer el màxim mal a les tropes franceses, de manera que el terreny gairebé no va canviar de mans, però hi va haver, es calcula, 600.000 morts en aquesta batalla de Verdun. Hi ha un gran mausoleu amb totes les tombes per recordar-ho. Tombes i mausoleu que contrasta d'una manera aguda amb aquesta extensió d'arbres que aquest home sol, aquest home solitari, va anar plantant pacientment, determinadament, mentre el qui narra la història vivia aquesta absurda batalla. Aquest home sol és capaç de donar vida a 600.000 i més que 600.000 arbres, mentre 600.000 vides humanes queden cegades per l'absurd d'aquesta contesa militar. Per això, a la frase anterior, donava per suposat l'autor que l'ésser humà és capaç d'una destrucció que sembla infinita, sembla doncs, només comparable al poder que pot tenir Déu, aquest poder de destrucció. Però aquest home sol, amb la seva activitat, silenciosa, pacient, esperançada, és capaç de fer palès, de mostrar, de revelar una dimensió de les persones humanes que, si ens concentrem en aquesta fase o en aquesta vessant de destrucció que, malauradament, el segle XX doncs, ha estat el més sangonós de la història, doncs pot ser que ens n'oblidem, que això no és tot, que això no és la destrucció, no és tot el que podem fer les persones. Aquest home sol havia començat plantant roures. Després va plantar faigs. Després va intentar-ho amb els aurons, però diu que en va plantar 10.000 i no en va sobreviure cap. Per tant, tampoc és que l'activitat d'aquest home sigui una cosa miraculosa, com, mira, tot li sortia bé. S'hi va posar de cara o és una cosa, doncs, així, de tipus fantàstic. No, no, és una feina que l'autor precisa molt bé la seva laboriositat i el seu caràcter realista. No és impossible fer-ho. No és impossible dedicar-se en solitari a plantar uns cims d'unes muntanyes pelades, a plantar-les d'arbres. Com deia, va començar amb els roures, després els faigs, després els aurons, que no van tenir èxit, i ara ens parla aquesta frase d'aquests bosquets deliciosos de bedolls que havia anat a buscar per plantar-los aquestes, diríem, conques on ja va sospitar el plantador d'arbres que hi podia haver, que podien guardar humitat a prou superficial, prou propera a la superfície, com perquè els bedolls creixessin. I el resultat li va donar la raó. Trobat brolladors en indrets on al segle XX era imprescindible construir cisternes per tenir una mica d'aigua. Continua aquesta crítica ferotge, però sòbria, discreta i elegant que fa l'autor d'aquest text. Ens ha parlat que els arqueòlegs, on ara hi havia aquestes quatre cases, aquests poblets d'alta muntanya, hi havien trobat antics poblats galo-romans. Per tant, de més de 2.000 anys d'antiguitat. I en aquests poblats hi havien trobat l'evidència que tenien aigua, aquests brolladors. És un senyal, és una petita, diríem, símbol, o potser no tan petit, que no tot va endavant, que no tot va millorant. És una crítica al que s'anomena el mite del progrés. Aquesta idea que els que van viure en èpoques passades són de planya perquè doncs, no tenien els avenços i, sobretot, el grau de desenvolupament que nosaltres tenim avui. Sembla que l'autor o autora del text d'avui doncs, això s'ho mira amb una certa distància. Brolladors hi havia en llocs on en el segle XX era imprescindible construir cisternes. Aquesta construcció de cisternes em fa recordar una expressió molt típica del profeta Jeremies. Aquest profeta del poble d'Israel, en el capítol segon del seu llibre, diu: "M'han abandonat a mi." És Déu qui parla i diu: "M'han abandonat a mi, font d'aigua viva, per excavar-se cisternes en roques esquerdades que no retenen l'aigua." Aquesta crítica del profeta contra el que, en el cas del profeta, significa voler controlar aquesta aigua viva que Déu doncs, és capaç de regalar, suplint aquest do de Déu per una construcció humana, que a més resulta ser esquerdada. Una cisterna que no retén l'aigua és un absurd, és una inutilitat. I comparar-ho amb l'aigua viva, aquesta que, segons el profeta, dona Déu, doncs es veu clar que qui ha fet aquesta tria doncs no s'ho ha pensat gaire bé, això que ha triat. Doncs aquí el text d'avui no en fa cap referència directa amb aquest context del profeta Jeremies, però en mi sí que hi ha hagut una ressonància perquè sembla que l'autora o autor d'avui ens diu que absurd que és aquest fer malbé la natura, que per mi seria aquesta font d'aigua viva, fer malbé allò que ens és regalat, tot allò que en aquesta narració, en el conjunt d'aquesta narració, de la qual avui doncs, comento un fragment, ens mostrarà com un cop la labor, la tasca pacient d'aquest home solitari aconsegueix fer créixer el bosc, llavors torna l'aigua en aquest indret. I quan torna l'aigua, tornen les flors, i tornen els ocells, i tornen les persones, i torna la vida en un sentit doncs, completament ple. És una transformació astoradora, és una transformació que deixa bocabadat. I allò que sustenta aquesta vida plena no és el resultat de la tècnica. Allò que sustenta aquesta vida plena és no fer malbé allò que ens és donat, com un do. Com un do de Déu pel profeta Jeremies, com un do de la natura o de la Mare Terra en aquesta narració d'avui. Dels pobles de baix i de l'administració hauria pogut imaginar una tal obstinació i una generositat tan magnífica. Segueix en aquesta darrera frase que avui comento la crítica, que li dic ferotge en aquesta ferotge, però també doncs, té aquest punt d'humor o d'amabilitat. Però certament que és una crítica que doncs, pot arribar molt a fons i hom s'atura i deixes que et corprengui, no? Com el títol del programa, pàgines que m'han corprès. Els pobles de baix serien doncs, aquests pobles més civilitzats, els pobles de la plana, que normalment gaudeixen d'unes possibilitats de desenvolupament més grans que els de dalt als cims. També poden ser més grans, ser ciutats. I els pobles de baix, doncs, i l'administració. També surt molt poquet en un text que en el seu conjunt és un text breu, però surt també, de fet té com una doble presència perquè sortiria en el seu vessant negatiu, com aquí, no? Que l'administració no en sap res de la generositat i de l'obstinació per la vida amb què ha treballat aquest home solitari. I més aviat, doncs, el que pot fer és fer-ho malbé. Però tampoc això seria fer justícia en el text perquè, de fet, hi ha, per sort, un amic del qui és la veu narrativa, aquest excombatent de Verdun, que des de l'administració aconsegueix protegir aquest espai. Per tant, també crec que l'autora o autor està enviant un senyal a les administracions públiques perquè, doncs, escoltin o facin cas d'aquesta crida a la responsabilitat. Difícil, sense la col·laboració de les administracions, que fins i tot aquesta iniciativa personal o individual doncs, es pugui preservar. Ja hi ha en el relat uns llenyataires que s'acosten doncs, per talar aquest bosc fet créixer amb tant d'amor i amb tant d'esforç durant tants anys. Per sort, doncs aquest bosc o aquests boscos estan plantats a una alçada amb unes muntanyes suficientment altes com perquè la dificultat de fer-hi arribar el transport doncs fa poc rendible econòmicament l'explotació per la tala d'aquest bosc. Això el protegeix I després hi ha aquesta també acta de l'administració a través d'aquest amic que comprèn. Que comprèn el valor del que ha fet aquest home solitari. He dit diverses vegades, l'he anomenat home solitari, però ara he de dir que està acompanyat d'un gos. Primer també té bens, després deixa estar els bens perquè vol protegir els arbres. Però diguéssim que té el gos i la natura. Aquesta capacitat que té la natura de fer-nos companyia, d'inspirar-nos, de fer sortir allò més pacífic i més generós que tenim en nosaltres, doncs potser sí que la solitud que es pot experimentar amb un entorn natural i amb una disposició d'ànim oberta per interactuar-hi, doncs no mereix aquest nom de solitud i li hauríem de donar doncs, el nom gairebé de comunió, més que de solitud. Mentre que sí que és ben amarga la solitud que es pot experimentar enmig de les persones quan no hi és aquesta capacitat o aquesta disposició d'acollida. Per això la natura, moltes vegades, li diem la mare natura, perquè sap acollir com una mare. El text d'avui correspon a la novel·la o al relat L'home que plantava arbres, de l'autor francès Jean Giono. Aquest és un escriptor francès de pare, però d'origen italià, d'aquí el cognom, Giono. Va néixer Jean Giono el 1895, és a dir, al segle XIX. A la Provença francesa hi va viure pràcticament tota la vida. Va morir el 1970. Giono va ser, igual que la veu narrativa del text d'avui, va ser combatent a la Primera Guerra Mundial i arran del que hi va viure es va fer fervent pacifista. Per aquest motiu, per ser pacifista i intentar voler evitar la Segona Guerra Mundial, amb conferències, escrits i intentant motivar d'altres persones per evitar aquesta segona guerra, per aquest motiu va ser arrestat en dues ocasions com a col·laboracionista nazi, cosa que òbviament no era, i va passar fins i tot uns mesos a la presó. El llibre L'home que plantava arbres està ambientat a les muntanyes que ell coneixia tan bé. De fet, havia nascut en una família de pocs mitjans, doncs en un poblet de muntanya. Va ser aquesta novel·la, L'home que plantava arbres, de Jean Giono, escrita l'any 1953. I fins i tot als anys 70 crec que hi va haver una pel·lícula, també de dibuixos animats. I hem vist, en el fragment d'avui, la barreja d'optimisme i de desencís per l'ésser humà que el va caracteritzar en la seva maduresa. Ho dic ara al final i ho hauria d'haver dit al principi. Avui el programa estava dedicat. Ha estat dedicat a la meva mare, que avui compleix 80 anys. Per molts anys, i que per molts anys puguis seguir amb la teva tasca pacient de plantadora i que puguis veure créixer les llavors de vida que tan amorosament regues cada dia. I no em refereixo només als arbres. I això és tot per avui. El text d'avui l'hem escoltat en la traducció d'Isabel Clara Simó. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.